Ràdio Estel.
L'economia espanyola no creixerà fins al 2015, que no pas tot l'afer de Luis Bárcenas. En canvi, els ciutadans estem massa pendents d'un fet presumptament delictiu, que és ni més ni menys que l'enriquiment d'un home que va ser més de 10 anys tresorer del Partit Popular, i ara no sabem què passarà. Això, digui el que digui Rajoy, no pot deixar nets de responsabilitats polítiques als dirigents de la seva formació. Està molt clar tot plegat i necessitem unes explicacions que de moment no arriben. Són les 8 del matí, comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 10 de juliol de 2013. Salutacions també de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Campos, la Gemma Burgos i la Laura Lázaro a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem el programa resumint l'actualitat de les últimes hores. El PP va tornar a negar en un comunicat emès ahir al matí haver fet pagaments il·legals a càrrecs del partit i reitera que no reconeix els manuscrits sobre la presumpta comptabilitat B. És la resposta després d'haver-se presentat a l'Audiència Nacional el primer document original de Luis Bárcenas en què consten pagaments de sobresous entre altres dirigents a Mariano Rajoy.
El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sortit en defensa del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i que veu com augmenta la pressió sobre ell després que han arribat a la justícia els anomenats papers originals de Bárcenas sobre el presumpte finançament irregular del Partit Popular. Fernández Díaz va dir ahir que posa absolutament la mà al foc pel president Rajoy i el va qualificar de persona honrada. També el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, li ha donat suport, mentre que el de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha assegurat que el seu partit respecta les investigacions judicials sobre el Partit Popular.
I el mateix dia en què arribava la justícia aquest document, els papers originals de Bárcenas, la presidenta del PP a Madrid, Esperanza Aguirre, exigia a la formació que no miri cap a un altre costat davant de les suposades irregularitats. Deia concretament que si hi ha hagut corruptes, s'han de descobrir i s'han de denunciar amb més força de la que pugui fer servir la justícia. Així ho deia en un discurs davant la junta directiva del PP madrileny.
Doncs sí, concretament davant de 300 militants, Aguirre va instar la formació que lidera Mariano Rajoy a reconèixer i explicar també les irregularitats que hi pugui haver hagut. Segons va dir, Espanya i els espanyols necessiten que el Partit Popular estigui net, que ho digui i que ho demostri. Esperanza Aguirre també va lamentar que s'estigui ficant al mateix sac el Partit Popular que els socialistes i comunistes del Zero i també els de Convergència i Unió. Aguirre es va adreçar a l'executiva madrilenya el mateix dia que han sortit a la llum aquests famosos papers originals de Bárcenas que el director del diari El Mundo va fer arribar a l'Audiència Nacional i que el Partit Popular, com dèiem, no ha reconegut.
Recordem que en aquest manuscrit atribuït a Bárcenas consten pagaments de sobresous a Mariano Rajoy quan era ministre i també a altres dirigents del Partit Popular. Mentrestant, el cap de la diplomàcia espanyola, el ministre d'Afers Estrangers José Manuel García Margallo i el ministre d'Economia Luis de Guindos mostraven ahir opinions diferents sobre la repercussió internacional del cas Bárcenas.
A Madrid, el titular d'Afers Estrangers va assegurar que aquest afer no afavoreix la marca Espanya. Després de les últimes revelacions periodístiques sobre la comptabilitat oculta del Partit Popular, Margallo va dir que considera que aquestes informacions perjudiquen les inversions estrangeres a Espanya i, per tant, la seva economia.
Notícies com les que vostè dice no contribuyen a mejorar la imagen de España. Precisamente por eso hay que hacer un enorme esfuerzo para mejorar la imagen de España, porque esto no es un capricho, lo he dicho antes. De la imagen de España depende la recuperación en los mercados, en las instituciones y los mercados. De eso depende la financiación de la economía española.
En canvi, des de Brussel·les, Luis de Guindos va descartar que els documents de l'extresor del PP afectin la confiança i l'estabilitat política a l'estat espanyol.
No he visto lo más mínimo en lo que es la evolución. Hoy la prima de riesgo se sigue estrechando, ayer la bolsa subió, hoy la bolsa vuelve a subir.
El ministre de Guindos va fer aquestes declaracions, com dèiem, des de Brussel·les a l'entrada de la reunió dels ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea. Precisament allà, de Guindos va assegurar que el sistema financer espanyol ha fet els deures.
Resumim altres notícies, en aquest cas de casa nostra. Els crítics del Partit dels Socialistes de Catalunya van constituir ahir els Caputxins de Sarrià, que és un emblema de la lluita antifranquista, un nou fòrum cívic, l'Agrupació Socialista de Catalunya. Marina Geli, Àngel Ros, Maria Badia, Pia Bosch i Daniel Font són alguns dels dirigents del PSC que demanen un redreçament de l'actual deriva del partit, segons les seves paraules, fent bandera de l'esquerra, el dret a decidir i la regeneració política.
Els impulsors de la plataforma han emmarcat la creació de l'agrupament en la voluntat de recuperar el PSC dels inicis, el PSC plural i catalanista, que doni cabuda, segons diuen, a totes les sensibilitats que hi ha dins l'esquerra catalana. Una de les seves principals premisses és que el PSC torni a ser el partit central de les esquerres a Catalunya, segons va explicar la mateixa eurodiputada Maria Badia. Davant d'unes 200 persones es va presentar un document de bases que ha estat el pal de paller de l'acte i també de les primeres intervencions. Aquest text parla de la necessitat d'acabar amb l'austericidi i també les polítiques neoliberals, reclama un nou model d'esquerra sostenible i postcomunista i clama per la regeneració política.
Des del Senat, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que si la Generalitat pot finançar els serveis públics dels catalans és gràcies al govern d'Espanya, que aporta, segons va dir, tot el finançament.
Responent a dues preguntes sobre duplicitats entre les administracions fetes pels senadors Esther Capella d'Esquerra Republicana i Josep Lluís Cleries de Convergència i Unió, el ministre ha subratllat que el conjunt dels ingressos no permet cobrir les despeses dels serveis públics. Com a conseqüència, cal incórrer en dèficit que es cobreix, va dir, a pal als mercats, i ara mateix la Generalitat no hi pot acudir, per la qual cosa l'Estat és qui ho fa.
Aquest debat va generar un moment especialment tens amb Josep Lluís Cleries replicant el ministre Montoro i Montoro dient-li que de vegades no entén les coses. Canviem de qüestió, però seguim en plana política. El president de la Generalitat, Artur Mas, va dir ahir que els inversors estrangers no es preocupen per la consulta d'autodeterminació que impulsa el govern català, sinó per la salut de l'economia europea i, en tot cas, si hi ha algun tipus de reacció, és per la pressió de l'Estat espanyol.
En el quart dia del seu viatge al Brasil, Mas ha assegurat que cap empresari o autoritat brasiler li ha manifestat preocupació per la consulta, encara que els mitjans de comunicació sí que li han preguntat pel tema. El cap del govern català ha insistit que el que genera incerteses al futur de l'economia europea i també la salut de la moneda comunitària i no com es configuri de forma interna la Unió Europea. Artur Mas també ha recordat que el procés de consulta és modèlic i exemplar des del punt de vista de la seva radicalitat democràtica.
La jutge que investiga el presumpte cas d'espionatge, la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, continuarà treballant en la gravació de la conversa al restaurant La Camarga. A la líder popular no li ha servit de res signar un acord amb l'agència de detectius Método 3, en virtut del qual va retirar-los la denúncia per haver posat micròfons a la taula on va dinar amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victòria Álvarez.
Amb aquest acord, recordem, Método 3 assumia la responsabilitat de no haver custodiat correctament la gravació i es comprometia a pagar 80.000 euros a Alicia Sánchez Camacho. La fiscalia va demanar que aquell pacte no alterés la investigació i ara la jutge ha decidit, com dèiem, tirar endavant en aquest negociat per aclarir què hi ha al darrere d'aquesta gravació. Igualment, també ha rebutjat tornar la cinta amb aquesta gravació.
Us expliquem també que els Mossos d'Esquadra han abatut a trets aquesta nit passada l'home que la matinada anterior havia fugit d'un control de seguretat ciutadana i durant la persecució en cotxe havia intentat atropellar els agents i després va disparar dos trets amb arma de foc. A dos quarts de vuit del vespre, concretament ahir, a la comarca del Berguedà, es produïa un tiroteig entre el fugitiu i els agents dels Mossos que l'havien estat perseguint durant 20 hores.
En aquest intercanvi de trets que es va produir prop de Vilada, també ha quedat ferit lleu un agent dels Mossos. A resultes d'aquest intercanvi de trets, el fugitiu ha resultat mort. Els fets s'han produït a la sortida del municipi de Vilada en direcció a Castell de l'Areny i Borredà. De fet, el municipi de Castell de l'Areny ha quedat aïllat perquè els agents han tallat la carretera en dues direccions fins que el jutge no ha fet l'aixecament del cadàver.
L'Ajuntament de Barcelona repetirà les proves de selecció de nous agents de la Guàrdia Urbana després de les nombroses denúncies d'irregularitats, entre les quals hi ha la de consultar les respostes per internet.
Aquestes oposicions es repetiran el pròxim dia 27 i només es repetiran les de Cultura i Català escrit, els únics exàmens vinculats a aquestes incidències. L'oportunitat de repetir l'examen s'ofereix als 5.400 aspirants que es van presentar aquest mateix dissabte, un 75% dels més de 7.000 inscrits. Tots ells aspiren a 113 places d'agent de la Guàrdia Urbana d'aquesta convocatòria. L'equip de govern justifica la repetició per la necessitat de preservar la imatge i el prestigi del cos de la Guàrdia Urbana i el mateix procés selectiu. Admet també que s'han generat dubtes raonables. Els grups de l'oposició a l'Ajuntament han reclamat que el govern doni explicacions sobre aquest cas.
I avui, acte central del centenari de l'any Espriu. Serà un concert a les 10 de la nit a Arenys de Mar. L'espai escènic de Lluís Danés recrearà el món mític creat per Espriu a partir d'un espectacle musical i teatral que comptarà amb una vintena d'intervencions. En aquest acte central de l'any Espriu participaran actrius com ara Sílvia Bel i Dolo Beltran, així com músics com ara Marina Rossell, Gerard Quintana, Maria del Mar Bonet o Roger Mas.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El Fons Monetari Internacional empitjora les previsions econòmiques per Espanya en relació amb les publicades a l'abril i ara diu que l'any vinent, el 2014, no hi haurà creixement, mentre que per aquest any manté la mateixa perspectiva d'una forta recessió.
El Fons Monetari Internacional pronostica una recessió a Espanya de l'1,6% per aquest any i un creixement zero pel 2014. Aquestes dades contrasten amb l'optimisme que hores abans de saber-se l'informe de l'FMI exhibien el Ministeri d'Economia i també el Banc d'Espanya. El Fons Monetari Internacional preveu que l'alentiment de les economies emergents frenarà la recuperació arreu del món i, en el cas espanyol, no veu brots verds fins a entrat el 2015. Aquesta desacceleració de les economies emergents, també el manteniment de la recessió a la zona euro i el tímid ritme del creixement als Estats Units frustrarà el desenvolupament mundial aquest any, que quedarà en un 3,1%, el mateix, recordem, que l'any passat, el 2012.
El tenor Plácido Domingo, que té ara 72 anys, es troba ingressat a Madrid a causa d'una embòlia pulmonar. El tenor havia d'informar demà dijous en una roda de premsa del seu retorn al Teatre Reial amb l'òpera Il Postino, en què posa veu el poeta xilè Pablo Neruda.
El Teatre Reial de Madrid ha informat que s'espera que Domingo es recuperi totalment i que encara haurà de fer descans obligatori durant 3 o 4 setmanes.
Tres minuts i serà un quart de nou. Parlem ara d'Egipte, on el president interí Adli Mansour ha encarregat a l'economista liberal Hazem al-Beblawi la formació de govern com a nou primer ministre del país. També ha designat el Nobel de la Pau Mohamed al-Baradei com a vicepresident per a les relacions exteriors.
El conseller de la comunicació de la presidència ha assenyalat que el president interí ha emès un decret per encarregar a Hazem al-Beblawi que presideixi el govern i també ha afegit que les consultes del nou cap de l'executiu acaben de començar per elegir els ministres. Mansour ha procedit als nomenaments poc després de decretar un calendari per la nova transició egípcia. Recordem, d'aquí a 4 mesos hi haurà un referèndum per la nova Constitució i 2 mesos més tard, eleccions legislatives per escollir el Parlament i el primer ministre. El decret presidencial, a més gairebé aquesta passada mitjanit, la passada mitjanit de dilluns a dimarts, conté 33 articles en què ell i el futur govern es reserven tots els poders legislatius. Mentrestant, els Emirats Àrabs Units han ofert una ajuda financera a Egipte de 3.000 milions de dòlars, que inclou també una donació de 1.000 milions i un préstec sense interessos per valor de 2.000 milions.
Confusió sobre la informació segons la qual Edward Snowden hauria acceptat l'asil polític a Venezuela. Wikileaks ho ha desmentit des del Twitter i ha afirmat que Snowden encara no ha acceptat oficialment l'oferta.
Un alcàrrec rus, Alexei Puixkov, cap del Comitè d'Exteriors de la Duma, el Parlament rus, ha assegurat també via Twitter que l'exanalista de la CIA ha acceptat la proposta del president veneçolà Nicolás Maduro. Recordem que Snowden, que fa 17 dies que és a la zona de trànsit de l'aeroport de Moscovita de Sheremetyevo, haurà de fer escala a Cuba Cuba per arribar a Caracas en cas que aquest acabi sent la destinació, perquè no hi ha connexió aèria directa entre Rússia i Veneçuela. El president veneçolà, de la seva banda, va informar dilluns que havia rebut la petició de Snowden i que ara ell havia de decidir quan volar cap a Veneçuela. La Casa Blanca, però, de la seva banda, ja ha advertit que no se li ha de permetre viatjar a cap país que no siguin els Estats Units.
El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel García Margallo, va assegurar ahir que no tindria problemes a demanar disculpes al president de Bolívia, Evo Morales, si hi va haver algun malentès en relació amb l'incident amb el seu avió ara fa uns dies.
Recordem que aquest avió presidencial bolivià va estar retingut 13 hores a Viena quan alguns països europeus li van prohibir el pas pels seus espais aeris per la sospita que l'exanalista de la CIA, Edward Snowden, hi anava a bord. García Margallo ha recordat que el tractat d'extradició que Espanya té amb els Estats Units l'obligaria a entregar Snowden en cas que s'hagués formalitzat la seva petició d'asil a l'estat espanyol. Divendres passat, recordem, el ministre va dir que no hi havia motiu que el govern espanyol es disculpés amb Bolívia.
Amanda Berry, Gina de Jesús i Michelle Knight, les tres noies segrestades durant 10 anys a Cleveland, trencaven ahir el seu silenci per primer cop des que van poder sortir del seu captiveri i van fer-ho per donar gràcies.
Les tres noies van penjar un vídeo a YouTube de 3 minuts i 33 segons en el qual agraeixen el suport de les seves famílies i també el de les administracions que les ha permès reconstruir les seves vides i tirar endavant. Recordem que el principal sospitós del segrest està encara empresonat acusat de segrest i violació.
Osama Bin Laden va viure tranquil·lament 10 anys al Pakistan per la incompetència i la negligència de les institucions del país que no van saber localitzar-lo ni tampoc detectar les activitats de la CIA en sol pakistanès. Aquesta és la conclusió d'un informe que el govern del país va encarregar després de la mort del líder d'Al-Qaeda ara fa més de 2 anys. Una comissió encapçalada per un jutge ha elaborat l'informe de 300 pàgines i amb més de 200 entrevistes, incloent-hi a familiars de Bin Laden.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou en esports. Destaquem que el Barça s'estrenarà a la Lliga a casa contra el Llevant el cap de setmana del 17 i el 18 d'agost. El Real Madrid també començarà el seu camp, en aquest cas contra el Betis, i l'Espanyol debutarà a Balaïdos contra el Celta de Luis Enrique. El Girona, a segona, començarà la Lliga contra l'Alavés, el Sabadell contra el Mallorca i el Barça B al camp del Mirandés. D'altra banda, el Real Madrid és a punt de tancar el traspàs de José María Callejón al Nàpols a canvi d'uns 10 milions d'euros.
El club italià ha anunciat que el davanter andalús ja ha visitat la ciutat esportiva de l'equip de Benítez i passarà avui mateix la revisió mèdica pertinent. Callejón firmarà un contracte per 5 temporades. I parlem també de David Villa, nou fitxatge de l'Atlètic de Madrid, que ahir mateix també va afirmar que està molt content de començar una nova etapa al nou club i va donar gràcies tant a l'Atlètic de Madrid com també al seu anterior equip, el Barça.
Us expliquem, d'altra banda, que l'Espanyol torna avui a la feina a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Sant Adrià amb 6 setmanes de treball físic i tàctic a la vista, amb una preparació important per a la propera temporada.
La plantilla, que serà dirigida per Javier Aguirre després de renovar aquesta temporada una temporada més, se sotmetrà a primera hora d'aquest matí a les habituals proves físiques i mèdiques. Ho farà la Clínica Creu Blanca de Barcelona. Recordem també, però, que un grup reduït de futbolistes ja va començar ahir a fer feina a la tarda. Pel que fa als fitxatges, la direcció esportiva ultima la confecció de la plantilla després d'haver presentat ja Juan Rafael Fuentes, procedent del Córdoba, Manu Lanzarote, del Sabadell, Abraham González, de l'Alcorcón, i David López, que ha estat repescat per l'equip Periquito, amb el qual, recordem, va debutar l'any 2008.
I Marcel Kittel, de l'equip Argo Shimano, va guanyar ahir la 10a etapa del Tour de França, 197 quilòmetres entre Saint-Gilles-de-Bois i Saint-Malo. El ciclista alemany va superar a l'esprint el seu compatriota Greipel i el britànic Cavendish.
Els favorits del triomf final no han pogut moure peça a l'espera de la crono individual d'avui dimecres. Froome continua líder de la general i Valverde segon a 1,25.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc ha decidit concedir indulgència plenària a tots els participants en la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro, que es farà del 23 al 28 d'aquest mes. Tots els qui no puguin assistir físicament a l'esdeveniment també podran obtenir aquesta indulgència plenària participant espiritualment en les activitats de la trobada. Tots els joves i fidels adequadament preparats obtindran aquesta indulgència un cop al dia i amb les condicions habituals de participar en l'Eucaristia dia rebre el sagrament de la reconciliació i pregar pel Sant Pare. Es concedeix la indulgència parcial als qui concloguin la seva pregària amb l'oficial de la JMJ i invoquin la Mare de Déu amb el títol de Nostra Senyora de la Concepció d'Aparecida, a més dels altres patrons i intercessors de la mateixa Jornada Mundial de la Joventut. I us expliquem, parlant de casa nostra, que la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants, que aplega una vintena d'organitzacions, expressa mitjançant un manifest que s'acaba de fer públic la seva satisfacció per l'autorització d'entrada d'ONGs al Centre d'Internament d'Estrangers, al CIE de Barcelona. La resolució judicial, amb data de 28 de juny passat, es produïa a instàncies d'una queixa presentada per la Fundació Migrastudium, vinculada a la Companyia de Jesús, i SOS Racisme, que consideraven que el CIE havia de facilitar la tasca d'atenció social i humana. El manifest explica que ja a la tardor de l'any 2010 la plataforma havia sol·licitat formalment per primer cop entrar al Centre d'Internament d'Immigrants per desenvolupar-hi aquesta tasca. La plataforma d'entitats cristianes espera que a partir d'aquest moment les organitzacions no governamentals puguin entrar en aquests centres per prestar l'atenció que necessiten els interns que viuen en una situació de gran patiment humà. Principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, el PP nega una caixa B i Aguirre passa a l'atac. El periòdico, terratrèmol al PP, referint-se igualment al cas Bárcenas. El Punt Avui, el socialisme crític amb Navarro s'organitza. Diari Ara, dia negre per a Rajoy, amb una imatge del president del govern espanyol. Titular principal del diari El País, Bárcenas apunta contra Rajoy. El Mundo, en la mateixa línia, però seguint amb la seva pròpia investigació, el Pèrit descarta que Bárcenas escrivís l'original d'una sola vegada, referint-se als papers lliurats a l'Audiència Nacional. L'ABC, també amb una fotografia de l'extresorer del PP, titula «Bárcenas pressionava alcaldes del PP per arreglar contractes». I, finalment, La Razón, sobre aquest mateix tema, titula «Operació contra Rajoy». Aquest resum de seguida als serveis i entrevistem tot seguit el director general d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, Ramon Terrassa, que ens comentarà el Pla Nacional de Valors per avançar cap a una nova cultura cívica.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Camises de màniga curta de Dustin. Una 24,99 euros y dues per només 45 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además las hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Ara parlem de força problemes en aquesta autopista del Garraf, a la zona de Sant Boi. Hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Està afectant el trànsit força. De fet, parlem d'aturades durant més de 5 quilòmetres. Entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, són aquesta autopista del Garraf, venint cap a Barcelona, com dèiem, accident a l'altura de Sant Boi. A banda d'aquesta incidència, de la resta de vies destaquem el cinturó de litoral, que baixa molt carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, o la C-58 també amb trams aturades entre Sabadell, Badia, déu-n'hi-do força trànsit en aquest tram de la C-58 i més endavant des de Torre Baró fins al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
S'espera per avui un dia de sol amb més ruixats a la tarda, més tempestes de tarda, doncs. El temps d'estiu dels darrers dies avui s'afegeix una mica més d'inestabilitat, doncs, que farà que les tempestes apareguin sobretot al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre i localment a les comarques de Ponent, a la Plana de Lleida, sobretot. La calor es mantindrà estancada amb temperatures màximes al voltant dels 35 graus.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Generalitat té enllestit el projecte d'un Pla Nacional de Valors per avançar cap a una nova cultura cívica. Serà a finals d'aquest any quan es preveu que la iniciativa tiri endavant. Segons aquest Pla de Valors, la Generalitat vol premiar i fomentar entre els catalans valors com ara el compromís, l'esforç o la solidaritat. Així es preveu en aquest projecte que lidera i que ha avançat ara fa uns dies la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. Amb la pretensió d'inculcar valors cívics, però sense imposicions ni adoctrinaments, l'anterior conseller, Josep Lluís Cleries, ja havia constituït, concretament ara fa 2 anys, 16 grups de treball en diferents àmbits perquè debatessin sobre quins valors cal potenciar en cada sector. D'aquest projecte de Pla de Valors parlem avui amb el director general d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, Ramon Terrassa, que ens acompanya aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor Ramon Terrassa, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver acceptat la invitació per explicar-nos en directe el que és aquest projecte de Pla Nacional de Valors. De vegades parlem de valors i potser no donem continguts a aquesta paraula tan important. Què és el que vol la Generalitat amb aquest pla?
El que vol la Generalitat és promoure una reflexió que sigui tan útil com sigui possible per fomentar aquest treball que creiem que és molt bo pel país de pensar quina societat volem d'ara en endavant. D'alguna forma, és un treball el més ampli possible a nivell de participació que ajudi a reflexionar quina és la societat del futur immediat que ens agradaria. Estem en una situació de crisi i part de la causa que motiva aquesta crisi creiem que també ve donada pels valors. Per tant, en els valors també hi ha la solució.
Com es poden fomentar aquests valors, tenint en compte que ja existeixen moltes inquietuds en la societat catalana, no? La mateixa solidaritat que forma part de la columna vertebral d'aquest pla.
És que precisament el nostre país és un país que té com a patrimoni, entre altres coses, una gran cultura cívica i una vivència de molts valors que ens fan ser com són part de la nostra identitat. Per tant, tenim un potencial que moltes altres societats voldrien, aquesta dimensió de la solidaritat, de la participació, el voluntariat, etc., és quelcom molt bo i el que ens agradaria i voldríem que la gent s'ho fes col·lectivament seu i d'alguna manera que la resta de sectors de la societat, les empreses, els mitjans de comunicació, tot tipus d'organitzacions, la pròpia classe política, etc., també participessin d'aquests valors.
Senyor Terrassa, per tant, hi ha una línia de continuïtat entre el projecte inicial del conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, i la seva successora, Neus Munté, actualment.
Efectivament, de fet, és el programa per la creació del Pla de Valors, no ha canviat, i el que estem ja és en una etapa, com dèieu abans, d'encarar la finalització per acabar tenint la proposta, que en definitiva serà això, una proposta d'un pla de valors que la gent, si voldrà, se la farà seva, si no, no. Per això és tan important el producte com també el procés, un procés ampli, participat, amb moltíssimes persones expertes que estan tenint l'oportunitat de definir com volem aquesta societat. No tothom, és a dir, la majoria de la gent que està en aquests moments amb aquests canvis de país, d'aquests moviments que tenim de grans inquietuds, no és només per canviar de bandera, és per canviar de bandera i de model social, en definitiva. Per tant, aquí el que estem dient és i quin és aquest model social que volem.
Doncs un model social que entre tots podem definir. De fet, el procés passarà pels grups de treball que presentaran els seus informes i després la consellera vol que es difonguin a nivell territorial i, com ens deia ara el director general d'Acció Cívica, Ramon Terrassa, es debatin en aquests àmbits. Després, això es presentarà al Parlament en forma d'iniciativa legislativa, també?
No, això es presentarà a la societat, és a dir...
Serà bàsicament un document...
Exacte, una proposta obert. Que el propi govern intentarà, doncs, en la mesura del possible, anar-se fent seva. És una proposta que podríem dir de 360 graus, és a dir, que implica a tots i a tothom en la mesura del que cadascú vulgui. En definitiva, busquem les bases d'una societat que sigui sostenible, que tingui una base ètica i que, d'alguna forma, sigui una alternativa a la indiferència, sigui una alternativa doncs als models egoistes, als models en què no hi ha esforç, als models en què no hi ha solidaritat, tot el contrari, és a dir, és el model del civisme, de la participació, de la transparència, de la governança oberta, etc.
D'indiferència, precisament, ens parlava aquesta setmana el Papa Francesc quan va anar a visitar una illa que és trist referent d'immigrants morts, Lampedusa, al sud d'Itàlia. Potser això ens ho hem de fer nostre tots, no? En tots els àmbits, des de la cultura cristiana i des d'altres cultures.
Hi ha d'haver ja està ben, jo crec, perquè està sent molt atractiu i molt interessant per moltíssimes persones aquest procés del Pla de Valors, un procés de presa de consciència i d'autoresponsabilització de tothom. És a dir, tothom hi té molt a dir, no és qüestió de transferir les responsabilitats als altres, sinó que cadascú té molt a dir, i aquesta base ètica de l'autoresponsabilitat crec que està assentant aquestes bases constituents d'una nova societat.
Una última qüestió que volem fer al director general d'Acció Cívica de la Generalitat, Ramon Terrassa, que ens acompanya avui en directe. Creuen vostès des del govern català i des de la Direcció General i el Departament de Benestar que amb un pla com aquest, si la cosa té un cos acceptat per tothom i tira endavant, pot ser una molt bona eina per aconseguir una societat, per exemple, sense corrupció política, amb menys corrupció política o amb més solidaritat, més justa en general?
És que és absolutament fonamental que sigui així. És a dir, hem de redefinir els paradigmes. La societat en la que hem estat fins ara és una societat amb moltes carències i creiem que tenen l'arrel amb aspectes de valors. Per tant, començant per l'exemple d'un mateix i seguint per la participació de tothom, qui s'hi vulgui afegir, hem d'avançar cap a aquesta societat igualitària en el sentit de que tingui aquesta base ètica i aquesta sostenibilitat.
Moltíssimes gràcies, senyor Ramon Terrassa, director general d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, per haver-nos acompanyat. No l'acomiadem perquè, com fem habitualment amb les entrevistes aquí a l'estudi, l'invitem a quedar-se a la tertúlia d'actualitat, on comentarem aquest tema i també en parlarem d'altres de l'actualitat. Moltes gràcies novament, bon dia i fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Vagis on vagis, al teu costat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Sílvia Sabater, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat.
Tortosa pren vida a les places i als mercats. Sabors i aromes vora l'Ebre en un instant que mai no s'acaba. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de tertúlia d'actualitat, passant 5 minuts de 8:45 i saludem els qui formen part de la taula, a més del director general d'Acció Cívica de la Generalitat, Ramon Terrassa, protagonista avui a l'entrevista i que es queda també a la tertúlia. També saludem l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres, d'altra banda, l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat, avui comptem amb la presència de l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
I novament, bon dia, senyor Ramon Terrassa.
Bon dia.
Bé, comencem parlant del cas Bárcenas. Ens ha semblat avui especialment oportú comentar el que és el projecte de Pla Nacional de Valors de la Generalitat, tenint en compte la proliferació de casos de corrupció. I molt em temo que no és només una cosa d'ara, de cas Bárcenas o altres casos de corrupció, sinó que ho tenim massa present. Tristament ho hem de dir així. I potser els mitjans de comunicació destaquen de vegades massa aquests casos. Sabem que la majoria dels dirigents polítics són honestos i hem de confiar en ells, però, clar, això no ajuda, no fa bé. Com veuen el cas Bárcenas, ara entrant de ple en el tema?
Bé, jo penso que, de moment, l'estratègia una mica que ha escollit el senyor Bárcenas, o que sembla haver escollit, entre cometes, morir matando, jo crec que és errònia des del punt de vista jurídic. Una altra cosa és que des del punt de vista merament estratègic, diguéssim, des del punt de vista del Partit Popular, això pugui fer moure algun polític, alguna... Però, vamos, des del punt de vista estrictament de la seva defensa, ho veig erroni.
Per cert, que ha perdut els advocats, que s'han desvinculat. Vostè, que segur que s'ha trobat en situacions d'aquestes,
sí.
Què passa ara? Li anomenaran uns d'ofici?
Si no, jo, a veure, li podrien anomenar un d'ofici si ell no volgués escollir algun advocat, perquè és obligatori que un imputat tingui advocat. De tota manera, sí que és molt antipàtica aquesta situació en la que una persona, un professional, té una estratègia i el seu client doncs vol seguir una altra, no? Això és com si... Imagineu-vos, potser amb temes mèdics, diguéssim, doncs si el metge et diu que tens que fer una cosa i el pacient fa una altra, això no pot ajudar.
El metge es desvincularia.
El metge es desvincularia. I això sí que succeeix alguna vegada, diguéssim. No? Mm-hmm. Però bueno, sembla que ja té uns altres advocats que estan d'acord amb aquesta estratègia escollida per al senyor Bárcenas, però que ja dic que jo crec que és erroni. És una mica, salvant les distàncies, el que estava intentant també fer el Diego Torres amb el cas Urdangarín. És a dir, o todos o ninguno, no és això, perquè, a veure, tu t'has de defensar tu, però inculpar els altres no t'exclou, diguéssim, de la teva imputació. Simplement pot afegir més imputats.
Clar, es fa com una mena d'apel·lació a una solidaritat dramàtica, no?, en aquests
sí,
casos.
Que sí,
tampoc ha de ser...
Però és una mica col·legial, és una estratègia una mica col·legial.
Ja l'entenc. Sí, senyor Marriera, per exemple.
Sí, i a mi m'agradaria fer-me algun tipus de preguntes, no?, Clar, aquest tema del cas Bárcenas surt ara, recentment, però de fets que es van produir fa més de 10 anys, no?
I tant.
Clar, aleshores dius, què ha passat durant aquests 10 anys, no? Perquè, clar, aquí potser algunes coses se sabien, però, clar, potser no interessava que sortissin, no? Aleshores, clar, en aquesta època de l'Aznar i també del senyor Zapatero, pues, també tot era alegria, i tot semblava que tot anava bé, no? Tothom estava més al braç que la màniga, tothom feia negocis, i, clar, això, d'alguna forma, potser se sabia, però no sortia. Aleshores, la meva pregunta o contesta seria dir, bueno, i ara per què surt, no? Perquè, és clar, d'alguna forma, hi ha alguns diaris, concretament alguns diaris escrits, que a partir de cert moment estan traient una sèrie de notícies, no? Uh-huh. Aleshores, a què és degut això?
Ens preguntaríem, ho han investigat ara i ho han descobert fa poc, o potser els interessa?
Pot haver-hi molts factors, no? Podria haver-hi també un factor de que la premsa escrita passa moments de gran dificultat. Jo veig el quiosco al costat de casa quan vaig a comprar el diari, el que sigui, que dius, bueno, és que avui dia pràcticament ja ningú compra diaris, no? La gent jove de certa edat, la majoria de gent està amb l'ordenador digital.
Ha baixat molt, tampoc direm que ningú els compri, però ha baixat.
No, jo vull dir que a partir de certa edat la gent de la mitjana edat cap amunt, continuem encara llegint el diari, perquè ens agrada fins i tot el paper, no?
Sí, sí. Però les noves tecnologies s'hi han posat.
Les noves tecnologies estan baixant. Per tant, i certs editorials estan en situacions difícils. Potser la qüestió de començar a treure notícies també una mica més rares o d'una forma que donin més visibilitat a la venda dels seus diaris...
Pots tenir una pretensió de...
Podria ser també un fet, no? Uh-huh. Esclar, aquí hi ha bastantes qüestions que afecten a tota aquesta situació, no?
Senyor Noguer, per exemple, des de Girona.
Bé, no ho sé. Jo el que veig és que l'estratègia d'aquest senyor Bárcenas és una estratègia totalment rebutjable. Transmetre aquest missatge de que jo he fet el que he fet, però si no em cobriu ja ho veureu, això, esclar, és una estratègia que com a mínim podem qualificar de rebutjable, i potser hi hauria paraules més dures, no?, per qualificar aquesta actitud. Això no treu que no hi hagi hagut una corrupció, unes corrupteles, tot allò que en una determinada època es donava com a corrent habitual, no? Tota aquesta qüestió de sobresous, doncs semblava, suposo, devien com justificar-ho en el sentit de que les retribucions no eren suficients i que hi havia altres formes de completar això perquè fos la retribució justa, no? Perquè la gent s'auto, diguem-ne, justifiqués en una situació que no és gens lloable, ben al contrari, no? Per què surt ara en aquest moment? Bé, a veure, jo... Esclar, el fet de que justament ara tingui tant d'interès el diari El Mundo amb tots aquests fets, que possiblement hi havia indicis i fins i tot coneixement en èpoques anteriors. Per què ara? Bé, doncs perquè potser el diari El Mundo té interès en influir en el govern i en la governabilitat de l'Estat, potser perquè és un lobby que pot influir i que aprofita aquesta situació. I casualment també s'ha afegit en aquesta mateixa actitud Esperanza Aguirre, no?, que ara és la que apreta també, perquè esclar, sembla que el resultat d'això podria ser posar en evidència tot un govern i, per tant, un canvi radical en el que és la cúpula de la governabilitat de l'Estat. No? Per tant, és una cosa ben gruixuda, això.
Hi ha una capçalera, el diari La Razón, concretament, que titula Operació contra Rajoy. Potser es refereix al seu competidor a la premsa, no? Que...
Sí, sí.
Tot aquest fangar, aquest guirigall, que més enllà del cas concret, a mi el que em suggereix, i que d'alguna forma suposo que és anticíclic el que diré, precisament és la necessitat de més política, en definitiva. És a dir, quasi que al darrere s'hi veu un interès en el desprestigi del propi sistema democràtic i que, en el fons, això és molt preocupant perquè, precisament, el que requeriria socialment com a reacció necessària és el de més transparència, més... participació de les persones, més ganes d'implicar-se, i malauradament el que provoca en molts casos és el desinterès, és el dir ja s'ho faran, és el jo no penso votar més, és aquestes coses són part del sistema, per tant carreguem-nos el sistema,
no?
Tots són igual, quan probablement la medicina bona hauria de ser el de dir no, impliquem-nos-hi més i busquem la forma de que la societat s'autoorganitzi i tingui uns canals de representativitat realment democràtics i que els seus representants siguin realment exemplars, etc. I amb això hem d'anar molt en compte, perquè al final acabarem donant la raó als que d'una forma oculta i poc declarada promouen doncs, models alternatius a la democràcia que probablement són molt pitjors del que estem parlant.
Això que tu comentes, jo estic totalment d'acord, perquè estic pensant precisament en Egipte, diguéssim. Mira, si nosaltres no fem més que criticar els polítics, que al final és la situació menys dolenta, la democràcia, no? Com a sistema, ja ho deia a Winston Churchill, doncs podríem acabar com a Egipte, que quan surt un i resulta que legitimitat per les urnes, com estava el senyor Morsi, doncs no agrada, pum, cop d'estat. Vull dir, realment estic d'acord amb tu. I, a més, penso que hi ha moltes més, moltíssims procediments penals. I aquí sempre estem parlant pues, dels que, diguéssim, apunten amb una sola persona. De moment, el senyor Bárcenas, després pues, els de Sabadell. Però vull dir que estem traient a col·lació temes que finalment són puntuals dintre del que podria ser la justícia espanyola, que hi ha moltíssims procediments. I això que comentàveu dels diaris, a veure, això sempre ha estat així, no crec que sigui ara. Jo me'n recordo el diari El Mundo, quan estava el Felipe González, als últims anys el Felipe González anava absolutament a sac, en contra...
Cada dia es treia un cas. Cert, molts casos després no aclarits.
No aclarits.
Si era veritat o no.
I jo per mi m'agrada...
Des del punt de vista d'investigació periodística,
sí,
després la justícia.
Però clar, aquí ja s'ha de diferenciar el periodisme d'investigació bo, que va sortir amb el cas del president dels Estats Units, que van començar...
L'any 74. L'any 74, Nixon, no?
Exacte, amb Nixon, i després el periodisme d'investigació, jo diria dolent, que és quan, per exemple, el diari El Mundo treu la teoria de la conspiració, que és absolutament inviable. No?
L'11M, per exemple.
A partir de l'11M. I això, pues, i per exemple, el diari El País, traient el cas Gürtel, ha sigut un periodisme d'investigació. El que no ha aconseguit, potser, és implicar, diguéssim, el Partit Popular amb el cas Gürtel. I ara ha vist aquí, a través de Bárcenas, que aquí sí que ja implica directament.
Clar, perquè aquí el que passa és que tenim un senyor que havia portat els comptes del PP i que sembla que, això, que ha ficat la mà a la caixa, sembla, presumptament, la justícia dirà.
Sí.
La gran pregunta que ens fem és que si realment és fals tot això dels comptes o dels sobresous, però aquest home s'ha enriquit, encara que fos fals el tema dels sobresous, creuen que poden sortir nets els dirigents actuals del PP? És a dir, que poden apartar aquest home, aïllar-lo i ells, si no han fet res, doncs continuar tranquil·lament en la política?
Qualsevol organització, ja no només un partit polític, una ONG, qualsevol, fins i tot empresa, diria, o és capaç de presentar-se a la societat d'una forma tan transparent, amb rendició de comptes, amb una gestió ètica, que li doni una connexió amb la seva base social, si no és capaç de fer això, si no té aquesta base social que, a més, hauria de tendir a créixer, difícilment tindrà futur. Per tant, això que s'ho apliqui cadascú.
Sí, sí. Els partits també, si no són transparents.
Els primers.
Cal canviar.
Estic totalment d'acord. Sí, té que haver-hi una transparència. Si qualsevol tipus d'organització, sigui des d'una empresa petita i mitjana fins a una gran organització de tipus estatal o un partit polític, té que haver-hi una transparència. I, per tant, aquesta transparència té que haver unes auditories que tenen que estar realment a la vista de tothom.
Em sembla que el senyor Ramon Terrassa ha tocat el punt clau.
Senyor
Noguer, perdoni.
Sí, no, el que està clar és que, per una banda, hi ha una acció aquí molt important de la justícia, tota una acció judicial que ha d'anar aclarint, ha d'anar imputant, ha d'anar responsabilitzant i castigant totes les actuacions que siguin delictives. No? Però, com que la justícia, malauradament, és molt lenta i va avançant, però va avançant a poc, ha arribat el moment de que hi hagi una actuació clara de la política a favor d'aquesta fermesa, d'aquesta regeneració, d'aquesta neteja. Una mica el que podríem dir la quota de la gent honesta, no? Ha de pujar la quota de la gent honesta d'una manera claríssima en els diversos llocs representatius i significatius de la política i de l'Estat, no? Jo crec que és importantíssim això. S'han d'avançar en el sentit de que si hi ha persones que tenen aquestes imputacions, doncs de moment que passin a un paper secundari per tal de que es posin a davant aquelles persones que manifestament i clarament han tingut actituds honestes, perquè si no ens estem carregant tot el sistema a la que es generalitzi l'opinió no només dins del nostre estat, sinó també a fora, de que Espanya i Catalunya, tant se val, és corrupta, que les actuacions corruptes i les corrupteles són habituals, corrents, i que és l'habitualitat de tothom, aleshores el sistema no s'aguanta. I si no ens agafem això molt seriosament, jo crec que ara tenim un problema ja que ha esdevingut gravíssim.
És el que dèiem vostès abans també, no? Que si no es confia en el sistema, clar, el sistema pot trontollar.
És que hi ha un problema de confiança dels mercats internacionals, no? Ahir, per exemple, jo estava veient a través d'Expansió de que el Nomura Bank japonès ja estava dient de que nous núvols de tormenta a Espanya.
Clar.
Clar, cuidado amb el tema, i això ja estava sortint ahir, potser era una de la matinada, no? Aquesta nit, vamos.
Sí, 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 doncs, notícies molt fresques, clar, senyor Marriera.
Això és una notícia fresca, jo estava mirant abans d'anar-me a dormir, no? Aleshores, clar, dius, cuidado, perquè els inversors internacionals el que volen és una certa estabilitat, i el que volen és que la persona... Per exemple, aquí el president Artur Mas va fer una cosa molt important, que va dir, nosaltres volem aguantar aquí fins al 2006. La legislatura estarà fins al 2006.
2016, en aquest cas.
Ai, perdó.
Actual, 2016, perdó. No, ja l'hem entès, ja l'hem entès.
2016. Per tant, què vol dir això? Vol dir, això és, està fet precisament per donar confiança en els inversors, per saber dir, bueno, fins al 2016 això no canviarà. Per tant, clar, a nivell d'Espanya això comença a ser perillós, perquè si comença a haver-hi problemes a nivell de govern, els inversors internacionals ja començaran a veure què passa, no?
De fet, alguns mitjans, com la BBC, Le Monde o el Financial Times, parlen d'un Rajoy contra les cordes. La premsa internacional es fa ressò d'aquest cas, Bárcenas. Bé, més enllà del que puguem dir i potser de la necessitat d'una prudència davant del moment que vivim, què creuen vostès, ja per tancar aquest tema, si els sembla, que pot fer Rajoy... que hauria de fer i què creuen que farà? Rajoy o el govern o el PP o la cúpula del PP? Potser una pregunta complicada aquesta.
A veure, jo penso, com deien també avui els diaris, que els enemics de Rajoy no estan en els tribunals, perquè finalment, com tu deies, Ignasi, ficam a la caixa un tresorer és l'apropiació indeguda de llibre i, per tant... Doncs,
aquest senyor està apartat del partit.
Està apartat, es depuraran les responsabilitats i el dels sobresous, bueno, no sé fins a quin punt això podria acabar sent delictual per cada una de les persones que ha cobrat aquest sobresou.
Si algú d'ells és ministre, és il·legal a totes llums, haver cobrat.
Sí, il·legal, si però no vol dir penal, diguéssim, ja. No? En tot cas, en canvi, sí que, a partir de tot aquest rebombori que s'ha fet amb el cas Bárcenas, potser els enemics seus són els del 2008, la senyora Aguirre i companyia.
Ahir ho vam veure
no?
molt
estan esperant que... Ja ho deien, no?, que els polítics, els principals enemics els deuen dintre del seu propi partit, no fora. I potser és aquest el tema en què més preocupa el Rajoy, senyor Rajoy.
Senyor Terrassa, per exemple.
Al meu entendre, el que haurien de fer és reflexionar-hi i pensar què és allò necessari per realment ser representants de la societat i que actuessin en conseqüència.
És un tema molt complicat, perquè, és clar, aquí hem tingut a Catalunya alguns casos d'alguna imputació d'algun polític i bueno, doncs, el que s'ha sabut fer és tirar-se enrere i deixar pas a altres durant el temps de l'imputació. Per tant, és clar, això és més o menys el correcte, no? Per tant, clar, el tema de Madrid és molt més complicat perquè no deixa ser el president del govern en aquest cas, a part de ser el líder del partit, i per tant això pot crear una gran inestabilitat, no? Potser el correcte seria que ell donés la cara, però sapiguent que és gallec, i els gallecs a vegades ja sabem com són, possiblement pues, dirà allargant el tema, i això a mi em dóna la sensació que serà una novel·la llarga, desgraciadament. Em sembla que durarà, perquè bé, el Rajoy té aquesta forma de treballar, que, per exemple, en molts temes de la Unió Europea sempre ha anat donant llargues, sempre va donant llargues, i el temps li va a favor, no?, per dir-ho d'alguna forma.
Josep Maria Nogué?
No, ha arribat el moment que ja no és possible donar llargues. Jo penso que ara és qüestió de caixa o faixa. Si realment ell tan clarament està convençut de que no té absolutament res a veure amb tota aquesta corruptela i, per tant, que ell no ha rebut en cap cas cap sobresou. I al mateix temps, ell realment no coneixia res d'aquestes estratègies delictives, aleshores que sigui ferm i que tiri endavant, i si no, doncs que també sigui molt conseqüent. Però, esclar, anar donant llargues està fent molt mal en el sistema. No pot anar quedant una sospita permanent i que cada dia vagin sortint coses, que vagin embrutint, fent dubtar, posant en evidència. No pot ser, perquè tornem a estar en aquest problema tan greu del mal que es fa a tota la política.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'advocat penalista Lluís Batlló, l'economista i advocat Josep Maria Noguer, també l'economista Josep Lluís Marriera i el director general d'Acció Cívica de la Generalitat, Ramon Terrassa. Hem parlat àmpliament del cas Bárcenas, de les discrepàncies, dels desmentits, però ara, si els sembla, canviem de qüestió i entrem en plana política catalana, perquè tota la qüestió del debat sobre el dret a decidir ha tingut aquests últims dies com a protagonista el Partit dels Socialistes de Catalunya. Ahir es va presentar d'alguna manera, va escenificar la seva força un corrent crític que ara es bateja amb el nom d'agrupament socialista, amb alguns exconsellers com Marina Geli, també amb la presència de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que d'alguna manera critiquen aquest acord del PSC amb el PSOE sobre la reforma constitucional federal.
Sí, la veritat és que jo estic molt content de no ser socialista en aquests moments, perquè deu ser una travessia del desert molt dura, que tots els polítics se l'han passat, no?
Sobretot els militants.
Els militants. Però sí, el que passa és que el PSC sempre s'ha trobat amb aquesta situació a Catalunya, perquè hi ha aquest sector més nacionalista, més catalanista, i el sector, podríem dir, no sé, a vegades s'ha dit del Baix Llobregat, que està més per al PSOE, i són dos almes molt diferents. Llavors, a veure, no, són molt difícils de poder seguir un camí paral·lel. I jo crec que al final hi haurà una escissió, perquè tot aquest grup crític, podríem dir, ja fa molts anys que existeix.
Sí, de totes maneres, penso una cosa. Molts voldrien que existís aquesta escissió, no? Perquè una ala catalanista, purament catalanista, però, clar, el PSOE pensa que sempre heu guanyat amb els vots del PSC.
Quan han guanyat eleccions, és clau. Catalunya i Andalusia...
Ha sigut amb els vots del PSC i amb els vots també d'Andalusia. Tant Catalunya com Andalusia són, esclar, dos països en què influeixen molt a l'hora de les eleccions generals. No? I aleshores, clar, el PSOE també té que fer, d'alguna forma, pues, bueno, una mica... per una banda els interessa com a votants, clar, i per una altra banda, clar, no estan d'acord amb el sistema més catalanista, l'àrea més catalanista del PSC. Aquí ara ha sortit aquest grup, no?, de la Marina Geni, de l'Àngel Ros, de Marta Badia... Llavors,
Maria
però,
Badia, sí.
Sí, però ja hi havia un altre grup, no?, anterior, un grup també de l'Ernest Maragall, no?, que també ja es va desmarcar, sí. I també ja va crear un altre grup.
En aquest cas ha creat un altre partit. Ja
ha creat, aleshores, clar, això o arribaran tots a fer un altre conglomerat de partits socialistes, o...
El que passa és que això és veritat el que dius, però amb aquest cop de forç que ha fet Convergència, el PSC ja no ha pogut jugar més així a aquests equilibris. Ja crec que s'ha de pronunciar, i aquest és el problema, no?
És que els temps canvien, sí. I fan ràpid, i potser alguns no són capaços de seguir el ritme d'aquest canvi dels temps. I és un moment en què difícilment es pot jugar amb certes ambigüitats. I probablement un partit polític, qualsevol organització, dèiem abans, ha de representar i estar alineada amb una causa i amb una manera de veure les coses d'un grup de la societat, que pot ser majoritari o minoritari. I probablement hi ha qui encara no se n'ha adonat, que hi ha un canvi molt significatiu amb la societat en la que l'statu quo a nivell nacional, aquestes ambigüitats, etc., això és molt minoritari, el no tenir clar cap a quina banda et decantes. I les organitzacions que jugaven a dues bandes han hagut de posicionar-se i alguns encara no ho estan fent prou clar i això els suposa aquests riscos de decisió.
És un paper realment difícil, perquè, és clar, un partit, diguem, PSC-PSOE, no?, per entendre com un gran conjunt, que guanya gràcies a Andalusia i gràcies a Catalunya en bona part, trobar la manera de fer lligar els interessos d'aquests dos fets tan diferents és molt complicat. I clar, estem en un moment d'una gran davallada dels socialistes i en un moment de resituar-se. Però resituar-se, esclar, vol dir prenent algunes actituds, havent-se de definir, i havent-se de definir quan han de resultar plaents a Andalusia i alhora a Catalunya, i això juntament amb la governabilitat de l'Estat, suposo que és una situació extremadament complicada. I llavors, és clar, en un moment en el qual es reconeix que hi ha hagut una crisi del model de transició, per tant, tot el que va ser l'estat de les autonomies ha aguantat, però jo penso fins ara, i ara penso que aquest model ha patat, ara s'ha de veure de quina manera se li troba substitut a tota aquesta idea que va ajudar en un determinat moment de la nostra història, no? I esclar, llavors és quan treuen aquestes idees del federalisme, però esclar, federalisme asimètric, perquè sembla que hi ha d'haver aquest fet diferencial per Catalunya, però quan ja parlem de fet diferencial, esclar, si vol dir canvi en el finançament, canvi en la solidaritat i un respecte a les competències de Catalunya, això ja xocarà amb altres comunitats autònomes on hi tenen pes els socialistes. I és clar, a veure de quina manera s'aconsegueix que això doni una sensació d'unitat dins d'aquesta gran diversitat.
De tota manera, mentre Convergència era ambigua en el tema de l'autodeterminació, el PSC podia seguir una mica aquesta estela de l'ambigüetat, però fins al moment, des del moment en què Convergència ha apostat, diguéssim, per una línia més radical, jo diria sobiranista, no? No sé si independentista, però almenys clarament diferent, el PSC ja no pot jugar aquesta ambigüetat. Jo crec que se li ha acabat el moment, tindrà que manifestar-se, perquè, clar, el ciutadà tampoc és tonto.
De fet, el primer secretari en diferents fòrums importants del PSC ha dit clarament que el partit és contrari a la independència. Ara sí que està obert, no?, a entrar en tot el procés del dret a decidir, on de fet sí que el PSC s'ha inscrit en algun moment.
Sí. Però cada cop som menys a Catalunya els que volem que sigui el que s'hagi d'adaptar i que tinguem aquesta posició, diguem-ne, de mutllar-nos, passiva, etc. I això és un canvi que deia abans dels temps, i qui no el segueixi es quedarà desplaçat i fora de joc.
Sí, sí. Bé. Estic d'acord amb això, perquè d'alguna manera és un procés que difícilment pues, té marxa enrere, perquè és un procés que la marxa enrere on diries a parar? Per tant, està clar que no hi ha una altra sortida, eh?
Avui hem compartit la tertúlia amb l'economista i advocat Josep Maria Nogué, amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el també economista Josep Lluís Marriera i amb el director general d'Acció Cívica de la Generalitat, Ramon Terrassa. Tot agraint-los la seva companyia. Bé, només un apunt final per acabar, ja que abans també s'ha parlat d'Egipte, no pas per comparar la situació d'Egipte amb la d'aquí, però sí per constatar una trista realitat, i és que allà on no hi ha confiança en el sistema, doncs passen coses com les que s'estan produint a Egipte. Quina sortida li veuen al problema? Perquè hi ha doncs, tot aquest entorn dels germans musulmans que es volen fer forts, amb totes les conseqüències que això pot tenir en forma de violència.
És clar, però aquí el gran perill d'Egipte i la cosa més detestable és que l'exèrcit hagi de ser la personificació del bé i, per tant, que hagi de ser el qui ha de decidir si un ha de seguir governant o no i què és allò que convé als ciutadans, encara que els ciutadans no ho sàpiguen. Perquè no importa que es pronunciïn en les urnes, l'exèrcit ja decideix si aquella persona ha de continuar o no ha de continuar. Això em sembla espantós.
No, i el problema, a més, és que han tret lo menos malo perquè ara tinguem la possibilitat de que acabin sent, amb unes eleccions, guanyadors els salafistes, que són més radicals encara que els germans musulmans. O sigui que jo crec que aquesta solució de l'exèrcit del cop d'estat, a part d'antidemocràtica, ha estat perillosa, perquè d'aquí 6 mesos, si hi ha eleccions i guanyen els radicals de veritat, ja veurem què passa.
Jo no sé fins a quin cert punt el poble o els partits polítics d'Egipte tenen la suficientment independència. A mi em dona la sensació que darrere de tot això doncs hi ha una sèrie de països, podríem dir Estats Units, i fins i tot, doncs, potser també alguns països del Golf Pèrsic, Aràbia, etc., o Qatar, etc. És a dir, són països que estan, d'alguna manera, doncs, influenciats, que tenen doncs, una influència d'aquests països a nivell d'armament. L'exèrcit d'Egipte doncs, està sempre, històricament, ha estat apoyat per Estats Units. Per tant, sembla que estan fent proves, eh? Són maniobres una mica tot el Mediterrà, eh? S'han produït doncs, primaveres que no saps mai per qui han sigut incitades, i aleshores, clar, el d'Egipte dius bé. Qui hi ha darrere de tot això? Perquè mires la televisió i d'alguna forma sembla que estigui tot preparat perquè tot surti a primer pla, no? I que es vegi bé i tal i qual, no? Vull dir, sembla una cosa molt muntada, no?
Sí, senyor Terrassa, última intervenció, si pot ser.
Veure la situació d'Egipte, en el fons, jo crec que ens ha de fer pensar més enllà de l'anàlisi que esteu fent d'aquest país, doncs, traslladant-ho a casa nostra, la necessitat d'avançar en un diàleg social, en fonamentar una societat amb el màxim de sostenibilitat, amb un diàleg, amb uns criteris ètics, amb una consciència col·lectiva de que ens hem d'entendre i hem d'avançar cap a un futur millor i evitar qualsevol forma de violència.
Ja que avui hem començat el bloc d'entrevista i tertúlia parlant de valors, doncs potser reivindicar aquests valors davant els desafiaments que la societat i tot allò que coneixem gràcies als mitjans de comunicació i a les noves tecnologies, doncs com són focus de violència, casos de corrupció, manca de solidaritat, indiferència, citant, com hem fet abans el Papa Francesc, doncs, bueno, reivindica aquests valors. Potser és fàcil dir-ho i aplicar-ho, doncs, és cosa de tots, com ens ha dit també el senyor Terrassa, a qui agraïm molt la seva participació.
Moltes gràcies, en tot cas, i convidar tothom a participar en el procés del Pla de Valors.
Insistim, és un procés que no és sobretot polític, sinó social, entitats, grups que s'adrecin als organismes públics, a la Generalitat, per tenir aquesta participació que a través dels 16 grups de treball s'està canalitzant d'aquí a final d'any.
Així mateix.
Que vagi molt bé, senyor Ramon Terrassa. També gràcies, Lluís Batlló, Josep Lluís Marriera i Josep Maria Noguer. Em sembla que els tres tertulians que més o menys tenen periodicitat quinzenal, bueno, i el senyor Noguer setmanal, els acomiadem i els desitgem bon estiu, perquè la setmana vinent és l'última de la temporada.
Igualment, Ignasi.
No sé si el senyor Noguer el podrem tenir dimecres vinent.
En aquest moment encara no ho sé, perquè estic pendent de si finalment puc marxar a Sud-amèrica i estic encara...
Que no sap el dia, vaja.
Encara no, però bé.
Doncs ja ens ho confirmarà.
En qualsevol cas, veiem.
Bon estiu per si un cas.
Bon estiu a tots, bones vacances.
Adéu-siau, gràcies, bon dia. Ara els titulars amb la Sara Cruz, després parlarem amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que ens parlarà d'una campanya turística de la capital del Baix Ebre, també ens comentarà les impressions davant la imminent arribada del nou bisbe, Enric Benavent, aquest dissabte, i també de la festa del Renaixement, que és la setmana vinent. De tot això parlarem amb l'alcalde de Tortosa, però també tindrem el comentari de l'actualitat de Josep Maria Carbonell. No us el perdeu avui sobre la visita del Papa a Lampedusa i l'espai naturalment amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. L'actualitat d'avui ve marcada un dia més pel cas Bárcenas. Sembla que l'extresorer del Partit Popular ho vol explicar tot. Això és el que ha afirmat l'advocat Miguel Durán, un dels lletrats del cas Gürtel, que el dilluns va visitar l'extresorer del PP a la presó. Segons li va confessar, Bárcenas destaparà tota la informació de què disposa sobre aquesta suposada doble comptabilitat del Partit Popular. De moment, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha exigit a la formació que no miri cap a l'altra banda i que, si hi ha corruptes, s'han de reconèixer i denunciar. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha respost des del Brasil en el quart dia del seu viatge oficial les declaracions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que, recordem, va afirmar que la Generalitat paga els serveis públics gràcies al govern d'Espanya. Mas ha estat contundent a l'hora de recordar l'espoli fiscal que pateix Catalunya i ha respost. El ministre s'ha preguntat que qui finança qui i ha afirmat que és Catalunya qui finança Espanya des de molts punts de vista. D'altra banda, el president també ha descartat que la consulta sobiranista freni els inversors estrangers. Els conductors dels autobusos de Barcelona faran vaga indefinida a partir de demà dijous. S'han acabat sense acord, per tant, les reunions d'ahir entre els sindicats i transports metropolitans amb la mediació de la Generalitat. Això comporta que demà dijous els autobusos de Barcelona faran vaga des de les 11 del matí a les 4 de la tarda i a partir del divendres de forma indefinida de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda. Caldrà esperar els serveis mínims que dicti la Generalitat. Recordem que el motiu d'aquestes mobilitzacions dels treballadors d'autobusos és protestar contra l'acomiadament d'un conductor que va agredir un passatger. I en esport, segons vam saber ahir, el Barça s'estrenarà a la Lliga a casa contra el Llevant el cap de setmana del 17 i 18 d'agost. El Real Madrid també jugarà a casa contra el Betis el primer partit de Lliga. L'Espanyol debutarà a la Lliga de Baleidos contra el Celta de Luis Enrique i, finalment, a la segona B, el Girona comença la Lliga contra l'Alavés, el Sabadell contra el Mallorca i el Barça B al camp del Mirandés. Fins aquí la informació d'avui. Tornem, com sempre, amb tota la informació del dia a les 10. Fins ara.
L'actuació humana, que tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
I serà 9:15. Ho acabeu de sentir en la publicitat anterior. Tortosa és una ciutat molt atractiva i s'està promocionant aquests últims dies a través d'una campanya turística de la qual podeu trobar tots els detalls a la web www.tortosaturisme.cat. tortosaturisme.cat. I és que la capital del Baix Ebre, com diu aquesta campanya, té un encant especial que la fa única, amb els seus carrers tan característics, la seva gent, el patrimoni històric, artístic amb què compta, els paisatges que l'envolten, evidentment el riu Ebre i els esdeveniments que s'hi celebren, entre els quals destaca la celebració la setmana vinent de la Festa del Renaixement. Avui ens volem implicar des de Ràdio Estel i des del programa del Primer Cafè en la vida tortosina, conversant amb el seu alcalde, Ferran Bel, un home que ens parlarà també d'altres esdeveniments importants d'aquests dies, com per exemple l'arribada del nou bisbe Enric Benavent, que farà l'entrada a la diòcesi i la presa de possessió aquest dissabte a partir de les 11 del matí en una celebració a la Catedral de Tortosa que transmetrem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Ferran Bel parlem durant els propers minuts. Senyor Ferran Bel, alcalde de Tortosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I felicitats per aquesta, no sé com dir-ho, aquest ressorgiment d'una ciutat que sempre hem considerat preciosa, però que avui volem promocionar més que mai.
Moltíssimes gràcies.
Com definiria vostè la ciutat de Tortosa, ja que l'alcalde sempre ha de ser el principal promotor de la ciutat?
Bé, és una ciutat oberta, una ciutat bimil·lenària, per tant, li ha quedat petjada d'estos més de 2.000 anys d'història al llarg dels seus carrers i a les seves places en les diferents èpoques. És una ciutat on estem fent una aposta important pel turisme i és una ciutat que té molt de patrimoni, no només patrimoni històric, sinó també patrimoni natural. El riu, el parc natural dels ports, el parc natural del Delta, la Via Verda, que uneix els dos parcs naturals. Per tant, jo crec que val la pena que la gent s'hi aproximi, que la conegui, que la vegi, perquè l'hem estat endreçant tot el que hem pogut al llarg dels últims anys. Hi ha molts d'actius per a que també el visitant se ho passi bé. I més enllà del que pugui dir l'alcalde o el que pugui dir una publicitat, jo crec que el millor és vindre i conèixer-la.
Com recomanaria, per exemple, els que ens escolten i que es puguin plantejar des d'arreu de Catalunya o fins i tot des de fora passar per Tortosa aquest estiu i visitar la ciutat, com la vendria d'entrada, referint-nos concretament a aquest estiu o a aquest mes de juliol particularment?
Bueno, aquest mes de juliol, evidentment, tenim un esdeveniment, que és la Festa del Renaixement, que serà d'aquí dos caps de setmana, cap de setmana, on la ciutat se transforma en una ciutat del segle XVI, on hi ha més de 3.000 persones vestides d'època pels seus carrers, hi ha espectacles, hi ha un record d'un moment històric molt important per a la ciutat, que va ser el segle XVI, i és una experiència única al país, una festa reconeguda a nivell tant nacional, estatal com internacional, on jo crec que tota la gent que ve i no coneixia queda realment sorprès i copsat, perquè va més enllà del que és una festa històrica a l'ús. La veritat és que hi ha una implicació absoluta de tota la ciutat, de tota la ciutadania, i jo crec que este és un moment perfecte. A la vegada també hi ha molts actes i activitats. Pots navegar pel riu Ebre, pots fer un tros de Via Verda, ja sigui caminant, ja sigui en bicicleta, pots visitar els dos parcs naturals que dia abans. Per tant, hi ha activitats per tota la família i per tots els visitants.
Activitats per a tota la família, per a tothom en aquesta Festa del Renaixement que es fa a Tortosa de dijous de la setmana vinent, dia 18, fins diumenge 21. També invitem els oients a visitar la pàgina web festadelrenaixement.org, www.festadelrenaixement.org, com ens acaba de dir l'alcalde Ferran Bel, tota una transformació de la ciutat de Tortosa en una vila del segle XVI. Estem parlant, com dèiem, precisament amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Ell és alcalde de la capital del Baix Ebre des de l'any 2007. Ha estat, entre altres coses, president del Consell Comarcal del Baix Ebre entre el 2003 i el 2007 i és membre del Comitè Executiu Nacional de Convergència Democràtica. Senador des de l'any 2011, té 43 anys i és pare de dos fills. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, doncs avui el tenim com un dels alcaldes de ciutats importants de Catalunya. Senyor Ferran Bel, a banda de la Festa del Renaixement, tenim un esdeveniment que no podem deixar de banda, que és l'arribada del nou bisbe de la diòcesi de Tortosa. Tortosa també té com a part important de la seva dimensió històrica el fet de ser una capital episcopal. Tenint en compte les nostres arrels cristianes i la nostra cultura, també és important per a la ciutat l'esdeveniment de l'arribada del nou bisbe, Enric Benavent, aquest dissabte, oi?
Sí, la veritat és que hi ha molta expectativa tant a la ciutat com a tot el bisbat entorn a l'avinguda del nou bisbe. Ara fa pocs mesos vam acomiadar a mossèn Xavier Salines, un bisbe que va deixar un gran record i una gran estima entre tots els membres, no només de la ciutat i de tot el bisbat, de totes les persones que el coneixien, i estem segurs que don Enric Benavent, que s'incorporarà properament, com diu, la presa de posició és el proper dissabte, també també tindrà un gran encaix a un bisbat que, com tots els bisbats, tenim les nostres peculiaritats, però que també s'ha demostrat al llarg del pas dels últims bisbes que tots han encaixat perfectament.
A més, últimament, doncs, hi ha sovint bisbes valencians, tenint en compte que Tortosa és un pont entre la Catalunya culturalment doncs, de parla del català central i del català de Ponent i la cultura doncs, de la llengua catalana en la seva variant valenciana. Recordem que la diòcesi de Tortosa inclou diferents comarques, el Baix Maestrat i altres de la província de Castelló, i per tant és aquest pont cultural i religiós entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, o el País Valencià, com se li vulgui dir. Avui amb l'alcalde de Tortosa també destaquem aquest fet, alguna activitat complementària a la presa de possessió. Hi haurà alguna recepció institucional de l'Ajuntament al nou bisbe?
Sí, ho farem durant aquests propers dies. Tampoc no volem atabalar el nou bisbe, que durant aquests dies té una agenda important, i a partir del dissabte encara més, perquè tindrà moltes invitacions de molts de llocs del bisbat. El nostre bisbat, com molt bé indicava, és un bisbat a peu entre Catalunya i el País Valencià, i molts dels pobles del nord de Castelló, doncs des de Peníscola, Alcalà de Xivert, i per suposat Vinaròs, Benicarló, Morella, tota aquesta zona formen part del bisbat de Tortosa, i també els atendrà ara don Enric Benavent. En tot cas, estem segurs que, el que deia abans, que segur que tindrà una gran rebuda, i nosaltres podem disposar un gran bisbe.
Avui també volem preguntar a l'alcalde de Tortosa per aquest avantprojecte mitjançant el qual el govern espanyol vol fer noves regulacions sobre la conca del riu Ebre. D'això s'ha parlat molt i s'ha comentat en to crític des de molts sectors de la societat del sud de Catalunya i de les Terres de l'Ebre particularment, com una possible resurrecció del Pla Hidrològic Nacional. Ahir va haver-hi una reunió a Brussel·les de la plataforma Salvem el riu Ebre. Vostè què en pensa d'aquest projecte legislatiu, pel que ha pogut conèixer últimament com a alcalde de Tortosa?
Jo ja m'hi vaig pronunciar amb el nostre vot en contra com a representant de la Generalitat la setmana passada, quan se va aprovar al Consejo de l'Agua de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre. Pensem que és un pla de conca que estableix uns cabals ambientals, uns cabals ecològics absolutament insuficients en el tram final de l'Ebre, i per tant ens hem manifestat absolutament en contra, com he dit, no tant en quant a que sigui perjudicial només per a l'Ebre. Jo crec que este és un tema que és un tema de país, és un tema de tota Catalunya, i m'atreviria a dir també de l'Estat. Si fem desaparèixer el delta, si eliminem la biodiversitat que genera el riu en el seu tram final, estem eliminant una part del riu, i per tant entenem que s'haurà de rectificar, i si no rectifica a nivell de l'Estat espanyol, pues, segurament la Unió Europea i el marc jurídic que també ens dona la Unió Europea i la directiva marc de l'aigua farà que es rectifiqui.
Recordem que, efectivament, com dèiem, membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre feien sentir la seva veu ahir davant del Parlament Europeu a Brussel·les per argumentar que aquest pla de conca del riu que vol presentar el govern espanyol va contra la normativa europea, i així s'ha manifestat. Hi ha hagut altres comentaris, també en alguns casos, dient que hi ha també, hi pot haver aspectes positius segons alguns sectors, però en tot cas ja ens ha comentat l'alcalde de Tortosa la seva ferma oposició a aquest pla de conca que pot ser doncs, com un nou pla hidrològic. Senyor Ferran Bel, per acabar, només ens queda recordar que dissabte A les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe l'entrada del nou bisbe Enric Benavent a Tortosa, la presa de possessió. Tindrem la possibilitat també, hores abans, de conversar amb el nou bisbe Enric Benavent. I només com a qüestió final, Tortosa aquest estiu arrodonirà el període festiu amb una celebració de la Cinta el dia 1 de setembre, de la patrona de Tortosa, molt especial, la Mare Déu de la Cinta, tenint en compte que és el 150è aniversari de la declaració de la Cinta com a patrona de Tortosa.
Sí, efectivament, també és una data molt especial que també tindrà l'oportunitat de viure el nou bisbe. Fa 150 anys que la Mare Déu de la Cinta va ser nomenada per part de l'Ajuntament de Tortosa com a patrona de la ciutat. I per tant, aquest any també es farà una celebració especial. Jo també agrair la cobertura de Ràdio Estel en aquests esdeveniments que són importants per a Tortosa. I en tot cas, per finalitzar, si em permet, convidar a tots els oients, especialment els de Barcelona, però també a les persones que poden estar per Barcelona durant aquests dies, que poden visitar el Palau Robert, una exposició que hi ha de fotografies de gran format que pretén precisament difondre aquest Tortosa i les Terres de l'Ebre i també la Festa del Renaixement. Si tenen l'oportunitat de visitar-la, segur que els hi agradarà, són fotografies de gran qualitat i segur que tindran un incentiu més per poder visitar Tortosa al llarg dels propers dies.
Doncs recordem, exposició oberta al Palau Robert de Barcelona amb fotografies de gran qualitat sobre Tortosa. També nosaltres des de Ràdio Estel agraïm a l'Ajuntament de Tortosa la seva col·laboració, perquè gràcies a aquesta col·laboració és possible que nosaltres puguem transmetre alguns esdeveniments religiosos i socials molt importants per a Tortosa, com la presa de possessió aquest dissabte del nou bisbe Enric Benavent i també la celebració de la Cinta. Recordem el dia 1 de setembre, diumenge, amb aquest 150è aniversari de la declaració de la Mare de Déu de la Cinta com a patrona de Tortosa. Novament, moltes gràcies, senyor Ferran Bel, alcalde de Tortosa. Una abraçada, bona festa aquest dissabte, bona festa del Renaixement i també de la Cinta. Bon estiu.
Moltes gràcies i una salutació a tots els oients.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Cort Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. L'actualitat des d'un altre punt de vista.
Avui us oferim el llibre titulat Una màquina d'espavilar ocells de nit, un treball de Jordi Lara, editat en la col·lecció de Butxaca per Edicions de 1984 a Barcelona. Una màquina d'espavilar ocells de nit és una de les obres més sorprenents i celebrades de la literatura catalana dels darrers anys. És novel·la, assaig, biografia i ficció, gèneres que es barregen en la història d'un jove estudiant de música que entra a formar part d'un conjunt de músics vells i estrafolaris. Amb ells, investigant la vida i l'obra de rares celebritats artístiques del passat, descobrirà què és exactament una màquina d'espavilar ocells de nit i per a què serveix. Aquest llibre us l'oferim, entrareu en el sorteig si truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772. Des d'ara mateix podeu fer-ho.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
2 minuts i mig i seran 2:15. Avui el comentari és de Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Dilluns ressonaven a la illa de Lampedusa, entre altres, aquestes paraules del Papa Francesc. Cito. La cultura del benestar, que ens porta a pensar en nosaltres mateixos, ens fa insensibles al crit dels altres. Ens fa viure en bombolles de sabó, que són boniques, però no són res. Són la il·lusió d'allò que és fútil, provisional, que porta a la indiferència envers els altres, o millor, porta a la globalització de la indiferència. Fin de citació. El primer viatge del Papa Francesc ha estat històric. Ha estat un viatge a una de les illes que amaguen les vergonyes de les nostres societats occidentals, que, malgrat la crisi actual, acumulen encara ara una gran part de les riqueses del món. Lampedusa és la Melilla d'Espanya, això sí, sense camp de golfs. És una illa que reclou els immigrants que, de manera il·legal, volen arribar a Europa i són interceptats per la policia italiana. En diverses ocasions ha acollit desenes de cadàvers d'immigrants morts. Lampedusa representa un tipus de mur de Berlín establert aquesta vegada pels occidentals per protegir-se de les invasions dels afamats del món. Un mur que s'aixeca arreu d'Occident i que es troba en la frontera mexicana, en els centenars d'aeroports dels nostres països occidentals, que s'accedeix a Grècia, Turquia, Ucraïna, Marroc i molts altres països que esdevenen les noves terres de pas. Doncs bé, des de Lampedusa i des d'un caiu copetera, el Papa Francesc ha volgut testimoniar que l'Església és, en primer lloc, l'Església dels pobres. Ha volgut recordar-nos que el nucli del missatge cristià es troba en les benaurances. Ha volgut manifestar-nos que l'Església està, en primer lloc, al costat dels pobres, repeteixo, i perseguits. Ha volgut també, però, adreçar-se de manera especial a tots els benestants occidentals. De fet, a tots nosaltres que estem en els països occidentals. I en especial a aquells que miren cap a una altra direcció davant del drama de la immigració i pobresa. Ha estat una interpel·lació directa a tots nosaltres. Potser ara, amb la crisi que ens afecta directament, ens adonem que hem donat massa valor a bombolles de sabó, en paraules del Papa Francesc, que ens han perfumat maliciosament, malmetent la nostra sensibilitat i criteri, endinsar-nos en un laberint fútil i fràgil, interessat i pervers, la indiferència vers l'altre. O la indiferència envers l'altre. Com ha dit el Papa Francesc, el que ens sobem és que estem caient en la globalització de la indiferència. Al meu entendre, aquest viatge a Lampedusa marca, com intuïa molt bé fa unes setmanes l'Armand Puig, l'entrada de l'Església en el segon postconcili. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés, las millors de la historia.
Prepararé els dies més macos al mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Passen 3 minuts de 2:15, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros. Avui, amics oients, parlarem de Miquel Pros i Casas, que és el metge que ens visita cada setmana, i d'ell coneixerem moltes coses. Avui és un dia que teníem pendent de cobrir, i és que el Doctor Pros té moltes coses per explicar-nos, perquè la seva trajectòria de gairebé 30 anys compromesa amb la medicina natural té un contingut i presenta unes derivacions i unes anècdotes tan interessants que segur que molts de vosaltres podreu respondre amb la vostra participació. Abans, però, farem la nostra connexió amb Veritas, que ens ajuda en aquest espai. Veritas és una cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengeu millor avui i us trobeu millor demà. Connectem amb Veritas, amb l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Què ens presentes avui? Perquè em sembla que amb aquest sol que tenim ara i amb aquesta calor cal prendre moltes precaucions des de l'alimentació, no només des de les cremes.
Des de les cremes i des de l'alimentació. Però avui deixa'm, sisplau, que parli de les cremes, perquè hi ha una cosa, Ignasi, i és que, oi que tots entenem que quan mengem aliments estem ingerint, en el cas, doncs aquests productes químics que en alguns casos s'hi afegeix, però jo no havia pensat mai que quan ens untem la pell amb una crema, la pell absorbeix i també ingerim d'alguna manera tots aquests productes. Per això avui us volíem parlar de, en aquest cas, de les cremes. Prendre el sol té molts beneficis i ja ho sabem. Elimina l'estrès, afavoreix l'expulsió d'àcid úric, multiplica la producció de glòbuls vermells, ens pot ajudar a sintetitzar importantíssim la vitamina D, i que caram, que estem tots més guapos i ens trobem millor. Però és evident que hem de prendre moltíssimes, moltíssimes precaucions, i a més aquest any el sol ha arribat tard i la nostra pell encara no està prou acostumada a rebre l'intensitat dels raigs solars. Per tant, què necessitem? Necessitem una bona crema solar que ens protegeixi. No sé si ho sabeu, però la nostra pell, ella soleta, ens protegeix durant 15 minuts. A l'hora de triar una crema, hem d'agafar aquella que tingui el factor de protecció que ens garanteixi un temps més llarg d'exposició amb tota tranquil·litat i la protecció màxima. Què vull dir amb això? Doncs que si triem un factor, una crema de factor de protecció 30 i multipliquem per aquests 15 minuts de protecció que ens ofereix la nostra pell, tenim un total de 450 minuts amb els quals, perdoneu, podrem prendre el sol tranquil·lament. Finalment, què us vull dir? Doncs que a Veritas trobareu cremes solars que, a més, evidentment, només incorporen substàncies actives que venen directament de la natura, és a dir, estan elaborades amb extractes d'herbes de cultiu, evidentment, ecològic, i per això us dic que, a part de la protecció que necessitem pels raigs solars, també en el moment de que ens posem aquesta crema a la nostra pell no ingerirà cap mena de producte químic afegit.
moltes gràcies per aquests consells avui sobre les cremes ecològiques amb totes les garanties que ofereixen els supermercats Veritas. Eva Vilamajor, que vagi molt bé i pensem...
Que tingueu una bona setmana.
Pensem que per la pell també ens alimentem i ens nodrim.
Exacte. Que vagi... Bon missatge.
Molt bona setmana i fins dimecres vinent. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
Entrem en matèria perquè avui volem conèixer qui és el doctor Miquel Pros Casas. Té 62 anys, és fill de Sant Cugat del Vallès, ha treballat sempre des del seu compromís amb la medicina natural per ajudar els pacients des d'aquesta medicina personalitzada a superar moltes patologies, malalties i problemes diversos. Miquel Pros és pioner en la introducció a Espanya de teràpies procedents de l'Escola Alemanya de Medicina Naturista, famós, per exemple, per les seves propostes que recuperen l'ús terapèutic de remeis, com ara la teràpia humoral, és a dir, les ventoses, l'hipèric, que és un antidepressiu natural, evidentment la civada i tècniques com ara l'ozonoteràpia o les mateixes ventoses utilitzades en diferents casos. És autor del llibre Como cura la vena, entre molts altres treballs que avui també ens presentarà. Ja sabeu, amics oients, que avui podeu dir la vostra i podeu consultar algun tema que tingueu sobre la vostra salut amb el doctor Pros, trucant-nos, com sempre fem, us donem el telèfon, al 93-409-27-72-93-409-2772. Doctor Miquel Pros, bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Avui hem començat presentant una mica una part del seu perfil.
Sí, jo sé que alguna vegada m'havies amenaçat, no?
Sí, exacte.
Sí.
Bé, no és una amenaça, és en tot cas un avís i vostè ja avui ve preparat per explicar
No, perquè això són coses, és la mateixa vida, no? Però és interessant perquè jo quan tinc, hi ha algú en el meu voltant que doncs fa, bueno, o decideix fer medicina, o el que sigui, és igual, un arquitecte, doncs és important la història. És la història. Per què t'has fet arquitecte? Per què t'has fet, no sé, mecànic? Sí.
Mecànic, cas, periodista, músic,
perquè, o sigui. Sí, és a dir, i llavors, esclar, la meva història, perquè la gent m'ho pregunten. Jo recordo que un any en el programa aquell de televisió que feia l'Àngels Casas Show,
no? Àngels Casas Show, sí. L'any 84-85,
sí. No sé exactament com va anar, però em van trucar perquè volien saber que era un metge naturista, no? I llavors, esclar, el primer que em va preguntar l'Àngels Casas, diu, escolta, i vostè per què s'ha fet metge naturista, no? Diu, perquè esclar, aquí al nostre país no es pot estudiar medicina natural, i o sigui que ell sabia perfectament que no hi havia una càtedra. I la meva història és una història que va lligada, pues, a la família. El meu pare tenia al voltant dels 50 anys i estava greument malalt, en el sentit de que fins i tot li havien pronosticat que podria doncs viure no més enllà de l'any o any i pico, perquè tenia una mena d'arteriosclerosi globalitzada.
Això abans dels 50 anys.
Sí. I això respon a que quan va néixer, resulta, ell va néixer amb una mena de pseudopolio i l'àvia, és a dir, la meva àvia, el va sobrealimentar, és a dir, amb l'afany de curar-lo, i li va començar a donar una alimentació altament rica en proteïnes, no? Proteïnes per esmorzar, proteïna per dinar, proteïna per sopar, i com que la proteïna ara sabem que s'emmagatzema en l'interior de les grans artèries i en els petits capilars, és a dir, fa una mica com la calç passa amb les conduccions d'aigua, no? Doncs, esclar, quan, mira, al voltant dels 50 anys, doncs va començar a tindre problemes circulatoris, va començar amb un problema ja de pèrdua de la visió, una amenaça d'infart, i el més espectacular és que la sang no li arribava al cap. Al punt de que, bueno, finalment estava al llit, a la que s'incorporava tot li donava voltes, la tauleta de nit estava de gom a gom plena de medicament, i va vindre un parent nostre que era vegetarià, però era d'aquells vegetarians una mica extremistes, tal vegada una mica fanàtic. Nosaltres, bueno, hi havia una relació familiar distant, i recordo que es dirigeix al meu pare i li diu, escolta, Joan, si tu et veig malament, eh? I ell diu, sí, diu, ho sé, diu, estic molt malament. I diu, mira, el primer que hauries de fer és llançar tot això que tens aquí sobre la tauleta de nit. i la tauleta de nit estava replena de medicaments. Un dia jo arribo de la facultat i ell s'incorporava justament en aquell moment llançant tots aquests medicaments a la bolsa al cubell de la basura. Jo vaig pensar, en aquest moment vaig pensar, ara sí que ja ha perdut el coneixement, ara ja... La veritat és que a partir d'aquell moment ell va començar a fer les indicacions que aquest parent li explicava, no? I, bueno, escolta, mica en mica es va anar recuperant. És a dir que, clar, veure el teu pare que està desahuciat per la medicina oficial, que han dit que màxim pot viure doncs uns mesos, però que no pot anar més enllà d'un any, un any i mig, que tu t'has de fer responsable, jo sóc el gran de tres germans, del manteniment de la família. I que en el temps, però en un temps curt, es va recuperant, és a dir, que ja passa, s'aixeca i ja el cap no li dona voltes, és a dir, no se sent marejat, comença a caminar per casa, que va anar al seu metge, el metge diu, escolti, senyor, però si vostè pren tots els medicaments, i jo diu, i tant, perquè ell en cap moment va explicar el que estava fent. Bueno, escolta, va passar dels 50 anys amenaçat, doncs...
De morir aviat.
De morir a un curt termini, va viure fins a la ratlla dels 90 anys. Evidentment, això amb un noi, en aquest cas jo, jove, que jo anava per químic, al veure que, contra tot pronòstic, l'home es recupera, que supera aquella situació de malaltia, això va produir un impacte de tal manera que va fer que jo em dediqués... O sigui, ja vaig voler fer medicina per intentar investigar què havia passat, és a dir, amb què havien fallat en el pronòstic que els metges, internistes, no cardiòleg, que el portaven, doncs, què és el que... o hi havia un mal diagnòstic o les coses no es feien bé, no?
Això, doctor Pros, era als anys 70, a finals dels 70...
Doncs, bueno, si fem números, no? Més o menys seria així. Sí. Doncs... Llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí, clar, ell era un home que ha estat un home molt, molt llegit, és a dir, un home, doncs, que jo diria un gran intel·lectual, i va començar en aquest parent a demanar-li, diu, escolta, porta'm literatura sobre això que estàs fent. I en aquesta literatura sempre hi havia alguna esmena que feia referència a Alemanya, és a dir, alguna clínica, algun sanatori, i llavors, com que jo ja començava a estudiar alemany perquè volia ser químic i el cap de departament doncs ja m'orientava a estudiar alemany perquè doncs, la literatura de la que jo estava en aquests moments estava practicant, els que més dominaven el tema, els alemanys, doncs jo tenia una predisposició. I em va fer gràcia, perquè vaig pensar, clar, si això ve d'Alemanya, això ha de ser seriós. I llavors, en un estiu, vaig anar a Alemanya, que no havia començat ni tan sols medicina, per descobrir, a veure si era interessant, podia ser interessant, doncs, el que jo volia dedicar-me. Ho vaig tindre claríssim.
Doncs déu-n'hi-do, va ser el seu primer contacte, l'experiència del seu pare, amb la medicina natural, i a partir d'aquella investigació, doncs, vostè es va implicar, doctor Pros, amb aquesta medicina, a través, primer de tot, dels estudis...
A fons, evidentment, o sigui, el que quedava claríssim era que jo havia de ser metge, és a dir, que, perquè vaig descobrir que a Alemanya hi havia especialistes en medicina natural, com avui aquí, doncs, bueno, igual jo hagués pogut ser cardiòleg, o hagués pogut ser ginecòleg, no? O reumatòleg, o cirurgià, no? I llavors, doncs, quedava claríssim que per accedir a aquests estudis la primera condició era ser metge. Uh-huh. I així ho vaig fer. Jo vaig estudiar medicina a l'Hospital Clínic de Barcelona i els estius, les períodes de vacances, m'anava a Alemanya doncs, a practicar. I aquí doncs, vaig descobrir un món apassionant, algo que jo crec que encara nosaltres no hem pogut... És a dir, els metges d'aquí no tenim accés. És a dir, tota aquesta estructura de medicina natural que hi ha a Alemanya, aquí no ha arribat... No, potser un primer intent va ser el que nosaltres vàrem intentar fer, perquè, esclar, una vegada vaig acabar medicina i he fet un munt de coses, no? Vaig tenir la sort d'estar en una clínica fantàstica, que és una mena de, jo diria, de referència que està a Alemanya. A Alemanya hi ha tres clíniques, la Buchinger, aquí a Marbella n'hi havia una. Jo estava treballant a Alemanya, em van vindre a buscar, em vaig posar a treballar a Marbella, i de Marbella llavors també em va vindre a buscar un metge amic meu perquè hi havia un català que tenia un hotel a Costa Brava que volia fer... Bueno, i vam acabar fent una clínica de medicina natural a Sant Feliu de Guíxols. I això és interessant perquè en aquesta clínica van passar durant 3 anys, que van ser els 3 anys que jo hi vaig ser, des que es va fundar fins que vaig marxar per raons que ara potser ens allargarien excessivament, però aquesta clínica, o aquest, el Curatel Hipòcrates, va ser una referència en el sentit de que durant 3 anys van passar professors terapeutes, gent, alemans, la majoria, o centreeuropeus, suïssos, austríacs, alemans, algun anglès, que venien, fèiem un intercanvi cultural. I ells venien a preparar el meu personal a canvi d'unes vacances, perquè un hotel, la primera línia de mar, és una cosa fantàstica, no?
Uh-huh,
i així es van anar... jo diria que doncs, la quantitat de... l'activitat cultural que vàrem imprimir en aquests anys va ser fantàstica. D'aquí va néixer l'Associació Espanyola de Metges Naturistes, va néixer en el Curot de Hipòcrates, i durant aquests tres anys vàrem fer homenatges a figures rellevants del naturisme mundial, sobretot uh-huh. europeu.
Amb algun testimoni que ens ha visitat aquí, hem parlat, si recorden els oients, del Curotel Hipòcrates, una primera referència de clínica naturista amb la qual el doctor Pros es va familiaritzar, tot just coincidint amb el final de la seva carrera i a l'inici de l'exercici de la medicina.
Exacte, perquè amb això doncs, va ser una... vaig tindre la sort de que, clar, com que jo venia amb l'embranzida que m'havien donat a Alemanya, doncs tenia ganes de convertir això doncs, en una petita Alemanya. Que, en certa manera, ho vaig aconseguir, perquè la veritat és que la quantitat de terapeutes, avui metges, infermeres, personal sanitari, que es van formar al costat nostre, perquè jo sempre vaig imitar... Això ho vaig tindre clar de seguida. És a dir, que sol no podia treballar, perquè sol es fa molt poca feina. I llavors aquí en el Curotel em vaig poder rodejar de terapeutes que els vam anar formant gràcies doncs, a aquesta col·laboració que teníem. Perquè pensa que quan nosaltres tancàvem amb el Curotel, que el tancàvem tres mesos a l'hivern, llavors la gent més preparada jo els enviava a Alemanya o a Suïssa o a Àustria, llocs on jo havia estat treballant, a fer estatge. Per tant, durant aquests tres mesos d'hivern, ells a més es preparaven al marge de la gent que ens venien doncs, durant tot l'any a preparar el personal en el propi Curotel, no?
Avui estem coneixent molt el doctor Miquel Pros. Qui és el doctor Miquel Pros? Ens ha explicat l'origen de la seva vocació de metge, amb el cas de la malaltia del seu pare, l'experiència a la Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb els estius coneixent la medicina natural a Alemanya, sobretot, i després la formació d'aquesta clínica al Curotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols. A partir d'aquí, doncs, vostè ja, amb tots els equips que anava formant, comença a preparar el que ja és ara la seva consulta.
Efectivament. Vull dir, de Sant Feliu passo a Barcelona. La meva il·lusió era muntar una clínica, doncs, imatge del que jo havia conegut, però això no és fàcil. No és fàcil perquè, entre altres coses, clar, llavors falta el personal de base. Jo crec que en aquests moments tenim gent molt preparada, és a dir, que tenim, jo diria, autèntics solistes, o sigui, i em refereixo a això, doncs, metges i metges molt qualificats. Tenim personal, quan dic especialistes dins del món de la medicina natural, em puc referir des d'un massatgista que fa especialitzat en drenatge linfàtic fins a un osteòpata o quiropràctic, i etcètera, etcètera. Però el que realment falta per poder, doncs, de la mateixa forma que un metge té la possibilitat de posar-se ràpidament doncs, en una gran clínica o hospital, en medicina natural, ens falta aquest reforç, és a dir, ens falta una clínica a on que el pacient pogués escollir. Això passa a Alemanya, és igual, a Berlín, a Múnich, a Hamburg, que si ara tu vols internar-te en una clínica perquè el teu metge de capçalera considera que és, la situació teva requereix aquesta teràpia o aquesta possibilitat, és a dir, aquesta possibilitat existeix, és real. Cosa que això aquí doncs, no ha arribat mai. Clar, aquest és l'avantatge per la qual llavors un metge o una infermera pot fer un estatge al costat d'un professor, d'un catedràtic de medicina natural i preparar-se i en un futur aquest metge doncs, tindrà la possibilitat d'obrir una consulta amb garanties.
I des de fa doncs, gairebé 30 anys que té la consulta al carrer Muntaner 551 de Barcelona.
I, bueno, sí, és una consulta que pràcticament és una clínica. Estem rodejat de... Jo tinc un equip molt dilatat.
En tant, reconeixement tu, a l'equip que forma part de la vida del doctor
Pros. Tu has sentit en alguns dels nostres col·laboradors que tenim gent realment fantàstica. T'haig de dir que, esclar, jo també... No seria qui sóc si no hagués tingut l'ajut de tota aquesta gent, al qual doncs, potser agrair-los avui públicament, doncs, des de la recepcionista Cèlia, que és un, no, ja dic, no és un crac, és un catacrac, no? És un catacrac, és la millor recepcionista que he tingut, i ho haig de dir, en tots aquests anys, una persona fantàstica, és una autèntica computadora, quan li demano una, que dic, dona'm la història clínica d'aquell pacient, i només li faig alguna referència, patapam, la tinc allà, és més ràpid que obrir l'ordinador, passant, doncs, per, bueno, per la resta del personal. La
dietista ens visitava fa 3 setmanes.
La Mareva ens visitava, l'expert de la meva mà dreta és la doctora Alesson, que també ha estat aquí, que és una, bueno, és un altre metge vocacional, no?
Especialista en nens, en aquest cas, també.
Ella fa molta pediatria, a partir del moment que vàrem obrir el balneari, doncs, que és una de les altres tasques, jo penso, importants en aquests moments. Pensa, Ignasi, que molts pares volen, al veure l'èxit del balneari, volen obrir balnearis a la resta de l'estat espanyol. Llavors tenim pares que potser viuen a Sevilla o que viuen a Pamplona o a Madrid, com es passava l'altre dia, i volen, ara volen obrir un balneari respiratori.
Llavors ho reclamen, sí, a la seva pròpia ciutat.
Això és molt curiós, és molt simpàtic, i la veritat és que ho agraeixo molt. És un reconeixement a la feina ben feta, no?
Uh-huh. Doncs pel doctor Pros han passat molts pacients. Vosaltres, amics oients, n'heu sentit uns quants de testimonis de gent que s'ha guarit de la seva malaltia. Ara em venen al cap alguns exemples. Un senyor que tenia data per començar la diàlisi del ronyó i es va curar sense necessitat de diàlisi amb diferents remeis naturals. Altres que tenien data per operacions i intervencions quirúrgiques, que de vegades són necessàries, però s'han evitat.
Però a vegades les hem pogut evitar, exacte. Sí.
És la medicina natural. Guariments sorprenents. Així es publica també en algun mitjà digital que estem veient ara. El doctor Pros és protagonista de guariments sorprenents.
Bueno, perquè
no
cartes,
fa miracles vostè, Pros.
Dir, cartes d'agraïment, no?
Sí.
Sí, home, i ara, en el moment d'evitar, doncs, per exemple, el drenatge quirúrgic amb els nens, vull dir, els nens en aquests moments que són víctimes d'una situació que jo diria quasi és una espècie d'aquesta pandèmia de patologies respiratòries, que gràcies a aquest balneari, doncs, la veritat és que estalviem moltes cirurgies innecessàries, com el drenatge el drenatge quirúrgic que es fa, doncs, per evitar, per treure els mocs de l'orella, doncs tot això ho evitem, no? Després també hi ha una altra tasca que és molt important, que és la tasca divulgativa. És a dir, que, clar, tu has parlat del llibre de la civada, però tinc més de 12 títols. Jo diria que el llibre estrella és un manual que en aquest moment està exhaurit, perquè, esclar, no tens temps per tantes coses, que és el manual de medicina natural, que en el seu moment vaig escriure amb un altre col·laborador, que també va ser un metge que va passar pel Curotel, és el doctor Vinyes. El doctor Vinyes és un personatge també que és molt important a la meva vida, perquè potser és l'única persona que podíem intercanviar coneixements. Ell també va estar a Alemanya, per tant, doncs, ens coneixem molt bé i hem tingut la sort, no?, jo diria, de col·laborar, sobretot, doncs, amb l'increment de coneixements, no? I hem anat madurant. Ell no s'ha dedicat a fer consultes, s'ha dedicat més, doncs, a fer classes, a preparar gent també, cursos de reflexoteràpia podal. Gràcies a ell tenim una altra història interessantíssima, la reflexoteràpia podal, el drenatge linfàtic, tot això. Bueno, doncs això, és a dir, hem anat sembrant, no? I tot aquest equip que jo tinc en la consulta, doncs, és un equip que fa que tots plegats puguem atendre avui, amb l'èxit que tenim, doncs, situacions normalment, com tu acabes de dir, que ratllen el miracle, no? Mm-hmm. Que no en fem de miracles.
Exacte.
Però és una miqueta allò del
sentit... Medicina natural, no?
És el sentit comú, no? Perquè una miqueta, quan em pregunten què és la medicina natural, jo dic, mira, medicina natural és la medicina del sentit comú, però vaig més enllà. Dic, la medicina natural és el que li falta a la medicina oficial perquè aquesta sigui operativa.
Mm-hmm. Clar. I hauria de tenir un reconeixement, aquí ve també la reivindicació que fa el doctor Pros, després de la seva llarga experiència, d'una medicina natural més integrada en el sistema sanitari, més reconeguda,
exacte.
Com una especialitat.
Exacte, és a dir, que hi hagués un feedback que en aquests moments potser no s'estableix, no? És a dir, que aquell llibre que hi fa referència, el Manual de Medicina Natural, és un llibre que és un llibre de referència que s'utilitza en els cursos de pre i de postgrau que es fan en algunes facultats, no?
Sobre medicina natural.
Sobre medicina natural, sí.
I no podem acabar de parlar del doctor Pros sense fer referència a Solius i a la natura. És a dir, aquesta medicina natural podem dir que encarnada en la natura.
Bueno, això ja...
Gràcies a Solius.
Sí, esclar, això seria la culminació, no? És a dir, d'alguna manera, la meva presència a Solius és reivindicar l'aspecte terapèutic de la natura, en aquests moments tan malmenada, però d'alguna manera tots tenim una necessitat imperiosa de de retrobar-nos amb la natura. Per tant, jo ja he fet el pas.
A Solius, el doctor Prost té una consulta on visita els dissabtes. Els que vulguin demanar informació poden trucar a la mateixa consulta de Barcelona. El telèfon és el 93 212 1504. El donem novament, 93 212 1504. El telèfon del doctor Prost i la seva consulta. Preguntant sobre Solius o sobre Barcelona, acabar?
Sí, no, sobre Solius, perquè ara, fixa't que quan estava comentant de la importància doncs, de la pell doncs, amb les cremes ara a l'estiu, la pell té una acció nutritiva, però també a través de la pell i gràcies a uns banys de fang que fem a Solius. Per què? Perquè el fang té una acció de desintoxicació molt important a través de la pell.
I això tant, hi ha alternatives sí. a les cremes químiques,
I tant, sí, home, i
alternatives
tant,
naturals
sí.
amb els banys de fang. Avui sí, hem descobert una cosa
però nova. Ho fem d'una forma molt curiosa, que no fem un bany de fang amb immersió, com fèiem a Soberheim, una clínica d'un amic meu, sinó que ho fem pintant la pell amb fang.
Avui hem presentat el perfil de Miquel Prost, metge especialista en medicina natural de 62 anys, fill de Sant Cugat del Vallès i també protagonista del nostre espai. Ens retrobem dimecres vinent en l'últim espai de la temporada. Bon dia.
Un pacient inclòs.
Exacte, adéu-siau.
Bon dia.
Naturalment, doctor Prost, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Prost i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Prost i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça, preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Marta Caral Pujol és la guanyadora del llibre Una màquina d'espavilar ocells de nit que hem sortejat avui. Marta Caral de Barcelona, moltes felicitats. També volem felicitar avui Núria Gispert, activista social, exdirectora de Càritas i col·laboradora d'aquest programa. Felicitats, Núria, per la medalla d'honor del Parlament que li ha estat concedida. Demà intentarem que sigui amb nosaltres en directe, Núria Gispert. Hem estat des de les 8 amb vosaltres, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, la Sara Cruz, el Gerard Campos i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon dia.
Ràdio Estel.